L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Polèmica a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan per difamació i amenaces. A Amposta, l'Ajuntament licita les obres per acabar d'enllestir el parc del Xirivex. I al Delta, amb només 3 mesos, ja s'han capturat més de 36.000 exemplars de cargol poma. Aquests i d'altres temes formen part de l'informatiu de Mute d'avui, que enceta una nova setmana. Som a dilluns, 19 d'abril. Benvinguts. Comencem. Un regidor d'Horta de Sant Joan denuncia l'alcalde per danyar la seva imatge i acusar-lo de fer pintades contra l'equip de govern. El regidor d'Alternativa per Horta, Jesús Carbó, denunciava l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, per difamació i amenaces. Segons explicava Carbó, Ferràs i l'equip de govern d'Horta l'acusaven de fer una pintada en una propietat de l'alcalde amb la paraula dimissió i de repartir uns anònims pel municipi que critiquen el govern local, fets que Carbó nega. El regidor demanava la rectificació pública de Ferràs, assegurava que se l'ha acusat per fer la feina d'oposició i per pertànyer a la plataforma en defensa de la Terra Alta, danyant així la seva imatge. El jutjat de Pau d'Horta de Sant Joan acollirà aquest proper divendres el judici per aquest cas. Ens ho explica en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Amb l'aparició de la pintada i dels anònims, explicava Carbó, la reacció de l'equip de govern va ser acusar la plataforma i també a ell responsabilitzant-lo dels fets com a autor o com a instigador. Segons el regidor d'Horta, aquestes acusacions es van fer de molt males maneres, amb crits i amenaces i amb els comentaris pel poble que difamaven a la seva persona i que parlaven malament d'ell, de manera que s'ha danyat la seva imatge pública. En referència a Ferràs, Carbó criticava que una persona que representa el poble i que és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, no pot actuar com qualsevol persona de carrer. L'escoltem.
La denúncia ha sigut per difamació i per amenaces, tot i que, a part de per títol personal de la meva persona, el mal que m'han pogut fer a mi, considero que una persona que representa un poble i que a sobre és president del Consell Comarcal de la Terra Alta, no pot obrar o no pot actuar com qualsevol persona del carrer. És a dir, si les mateixes paraules les hagués dit qualsevol persona del carrer, òbviament jo no m'hagués ni molestat a fer cap denúncia. Però el cas és que bueno, són amenaces que venen directament d'un equip de govern. És a dir, pel sol fet de fer la meva feina, que és fer l'oposició, i pertany a una plataforma cívica que defensa els interessos del poble. És a dir, aquests són els motius per culpar-me i acusar-me.
A banda, el regidor també recordava que tots els grups de l'oposició al consistori es van sumar a l'equip de govern aprovant al ple un document en contra dels anònims, però l'alcalde no va fer ni un pas per defensar-lo i impedir que se l'amenacés. Carbó va presentar la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra el desembre passat. Segons el regidor, la jutgessa de Gandesa va rebre-la i va considerar que el cas podria haver-hi un delicte de faltes, tot i que va remetre la denúncia al jutjat de Pau d'Horta per tal de que celebrés el judici.
L'Ajuntament d'Amposta té previst iniciar de forma imminent les obres pendents del parc del Xirivex i complementar la construcció d'aquesta zona verda urbana, la més gran de les Terres de l'Ebre, a principis del 2011. Un anfiteatre per a 500 persones, el Heiser, al centre del Gran Llac i la seva extensió són alguns dels atractius d'aquest futur parc ampostí. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, així és. Segons el regidor d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pere Vidal, el consistori adjudicarà en breu les tres grans portes d'accés al parc per uns 60.000 euros i les graderies amb una capacitat per a 500 persones per 531.000 euros, després de que hagin estat adjudicades la construcció del bar i el sistema d'enllumenat. Iniciades el 1999 i amb una inversió que pot arribar als 4 milions d'euros, el Parc dels Xirivex és un ambiciós projecte iniciat per l'anterior alcalde, el convergent Joan Maria Roig, per rehabilitar un espai a la ciutat, un parc urbà, el més important de les Terres de l'Ebre, amb 55.000 metres quadrats. De fet, la construcció del parc, que va començar, com dèiem, fa 11 anys, ha hagut de superar entrebancs i aturades de tot tipus fins a arribar pràcticament a la seva fase final, com explicava el regidor regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pere Vidal.
De fet, el Parc de Gilbex és una obra que fa molts d'anys que es va començar aquí a Amposta. És una obra que per la seva envergadura s'ha tingut que fer per diferents fases i en aquests moments estem a punt d'adjudicar l'última obra definitivament perquè pràcticament a primers del 2011 el Parc de Gilbex estigui definitivament acabat. En aquests moments falta fer el bar que està adjudicat, falta fer les graderies que s'ha d'adjudicar ja instantàniament, tenim també l'enlluminat que també està adjudicat i al final el tancament ja definitiu de lo que és tot el recinte. En això el Parc de Gilbex quedarà definitivament acabat, tot i que al ser un parc de les característiques que és i de l'envergadura que té, sent el més gran de les Terres de l'Ebre, el que sí que és cert que són obres d'aquelles que sempre s'han d'anar ampliant per diferents motius i per diferents circumstàncies.
De fet, el regidor d'Urbanisme, Pere Vidal, com veu, ens ha mostrat convençut que amb aquestes adjudicacions el parc podrà quedar enllestit a principis del proper any 2011, tal com es va comprometre públicament l'actual alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Recordar també que el parc dels Gilbex compta amb un gran llac central i amb un geyser que es posarà en funcionament un cop s'hagi inaugurat aquest parc dels Gilbex, la zona verda més gran de les Terres de l'Ebre i que tindrà un cost final de més de 4 milions d'euros, com ja hem comentat.
Durant els tres primers mesos de l'any ja s'han retirat 36.000 exemplars de cargol poma del Delta de l'Ebre, un 40% dels quals vius. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens explica aquesta informació.
Els 13 treballadors del Pla d'Ocupació per combatre la plaga del cargol poma al Delta han retirat manualment 31.000 exemplars adults durant els tres primers mesos de l'any. Uns cargols que s'afegeixen als aproximadament 5.000 que ja havien extret els tècnics del Departament de Medi Ambient i una brigada de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. La gran sorpresa ha estat que un 40% dels moluscos estaven vius, cosa que indica que no els ha afectat massa les baixes temperatures de l'hivern. Durant els darrers mesos s'han netejat 170 quilòmetres de canal i sèquies del Delta i s'han assecat 3.931 hectàrees d'arrossar per facilitar l'extracció dels caragols poma. Tot i que és evident que les tasques realitzades han permès reduir la població de cargol poma, no se sap quants exemplars adults poden quedar escampats. Es calcula que els adults començaran a reproduir-se el mes de maig una vegada s'incrementen les temperatures. El director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a les Terres de l'Ebre ha explicat que és molt possible que s'aprove un altre pla d'ocupació que permeti contractar personal per lluitar contra aquesta espècie invasora. Toni Espanya.
Jo diria que s'han erradicat més del 90% de la població adulta que havia proliferat. Els juvenils, clar, són animals molt xocotets, no sabem fins a quin punt això ho tindrem controlat o no. I bueno, la prova de foc serà ara, al començament de l'estiu, a veure quines postes hi ha i a quins llocs hi ha havent. De totes maneres, la nostra intenció és prorrogar este pla d'ocupació, que n'hi ha hagut 10 o 12 persones treballant uns mesos recollint adults, pues, que durant el començament de l'estiu també puguen tornar a treballar per eliminar postes, i ens reservem com a última opció pues, el tractament químic. No? És a dir, si tot i així veiem que amb això no hem sigut capaços d'eliminar-ho del tot, pues, tenim algun producte que podríem utilitzar per erradicar-lo, però clar, com estem en un lloc diguem-ne delicat com és el Delta, és una última carta que tenim a la mà que si cal jugar-la, pues, la jugarem. No? Però ara per ara prioritzem pues els tractaments físics i mecànics.
La Comissió de Seguiment per combatre la plaga del caragol poma, formada per diferents departaments del govern, les cooperatives arrosseres, les comunitats de regants i les organitzacions agràries, es reunirà demà passat per avaluar els treballs duts a terme fins ara i per determinar les actuacions de futur, entre elles aquest nou pla d'ocupació.
Gràcies, Lluïsa. Continuem amb temes de medi ambient, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre organitzava per ahir al migdia una visita a la bassa de regulació de regadiu Xarta Sénia, situada en terrenys protegits del Parc Natural dels Ports. L'entitat denunciava l'obra davant el Seprona i volia que Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona investigués perquè es van començar a construir sense el preceptiu estudi d'impacte ambiental, tot i trobar-se en zona protegida. El director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Jimeno, aduïa que un error en la delimitació cartogràfica va fer creure inicialment als tècnics que la bassa es trobava fora dels límits del parc. L'escoltem.
Quan se fa la declaració d'impacte ambiental, el parc no informa perquè no se'l considera afectat i se'l considera que està fora de la bassa està fora de l'àmbit del parc. I quan se va fer el projecte ja executiu, m'en donem compte, o se'n donen compte els que redacten, que sí que afecta el parc. Per això el parc, en primer lloc, va dir aquí això no estava previst, nosaltres no tenim cap informació prèvia i entenem que no és així, no? Però quan se va veure que la base estava contemplada i que la declaració d'impacte ambiental ja contemplava la ubicació de la base en aquell lloc, l'únic que hi havia era aquest error de la delimitació del parc natural fora i que venia a ser dins. Llavors el que vam acordar va ser modificar la ubicació, perquè estava a una zona de barranquet, però tant era una zona de domini públic o quasi, hi ha una zona de forta pendent, l'impacte de l'obra en costos i en impacte visual era molt superior i a més quedava fora d'ubicació. Lo vam traslladar una mica més cap a l'interior, buscant la millor integració dins de l'espai, i al mateix temps vam posar una sèrie de mesures compensatòries per afavorir la zona d'abeurada i un espai humit per a la fauna pròpia del territori.
A més, el projecte va incorporar posteriorment mesures correctores i compensatòries com la restauració de la vegetació aquàtica, rampes de sortida d'aus o una bassa auxiliar per a fauna. La plataforma en defensa de l'Ebre, però, no ho veia així i considera que més enllà del sobredimensionament del projecte de regadiu del canal Xarta-Sénia, el govern ha incorregut en irregularitats a l'hora de construir-lo. Els representants del moviment antitrasbassament asseguren que el canal serà la porta d'un trasbassament encobert de l'Ebre cap al País Valencià i ja reiteraven que lluitaran en tots els fronts per aturar-lo.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010 al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira al Casal de Joves de l'Aldea a les 10 de la nit. La col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
Seguim a l'informatiu de Mute en clau cultural. Aquest cap de setmana s'han clausurat les 6enes mostres de teatre de l'Ametlla de Mar i també s'ha aprofitat per fer la presentació del llibre Els Inseparables, el cinema. Olga Tomàs en té més detalls.
La Maria Teresa Sanz va presentar el llibre Els Inseparables, el cinema, al Centre d'Interpretació de la Pesca el passat dissabte a la tarda. L'escriptora de Calella de la Costa, però resident a l'Ametlla de fa ja uns quants anys, va explicar les noves aventures dels Inseparables. En Perícula, Roseta i en Zaumito són els tres petits protagonistes que van néixer en l'anterior llibre de l'escriptora titulat Els Inseparables, la guerra a la Riera. Escoltem l'escriptora.
Home, mira, jo la veritat m'agradaria que el compressin perquè considero que és bastant interessant i sobretot si el compren, el comprin per llegir-lo, no per compromís, perquè si llegeixen quedaran contents.
La Maria Teresa Sanz va presentar Els Inseparables al cinema acompanyada de la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, de Joan Rebull, artista local, i de la Blanca Casanova, bibliotecària de l'Ametlla de Mar. A l'acte també va assistir el regidor de Turisme, Antoni Montagut. I de la literatura al teatre, perquè diumenge va tenir lloc la clausura de la 6ª mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, amb l'obra del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa Retalls de T. L'espectacle consta de 3 retalls de 3 obres de teatre del grup T de teatre, titulats Això no és vida, criatures i homes. Ens ho explica un dels directors de l'obra, Joan Pere Brull.
A part d'això que es pugui veure teatres de diferents maneres de veure el teatre i de fer-ne, el més important és que hi ha una sèrie de gent ja que ja s'han acostumat a vindre a veure teatre, i aquestes mostres. Això sempre és en benefici del grup nostre, no? Però que vinguin a veure la gent, que cada dia vagi més gent a veure teatre, és fantàstic perquè és posar una cultura més de no tota ser cine i tele, sinó que el teatre i les actuacions en directe, poquet a poquet la gent comença a valorar-les, cosa que ens alegra moltíssim, evidentment.
Retalls de T va ser l'encarregada de tancar la mostra de teatre que va començar el 13 de març.
Gràcies, Olga. Seguim parlant de jornades culturals, perquè aquest cap de setmana s'han encetat les del municipi de Santa Bàrbara, que es portaran a terme fins al mes de maig. Unes jornades culturals en les que es realitzarà la presentació també d'un llibre que mostra Santa Bàrbara amb imatges i que està preparant el Centre d'Estudis Planers. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens en dona més informació al respecte.
Dintre de l'extens programa d'activitats preparades per a dur a terme el decurs de les jornades culturals que Santa Bàrbara va inaugurar el passat dissabte, en destaca una especialment per la seva importància col·lectiva i etnològica a la història del municipi. Es tracta de la presentació d'un llibre titulat Santa Bàrbara en imatges fins a la dècada dels 70, que està acabant d'enllestir el Centre d'Estudis Planers després de rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per portar a terme la feina de recopilació i selecció de les fotografies aportades pels mateixos planers i planeres i que mostren aquest important fons de fotografies antigues sobre la vida al municipi. Marius Pons, president del CEP, del Centre d'Estudis Planers, deia que ha estat un embaràs llarg perquè cada cop que volien tancar el llibre hi havia noves aportacions de fotografies interessants, però que finalment està previst que el 15 de maig el llibre vegi la llum.
Un llibre que ha tingut un part llarg, diríem, un embaràs llarg, perquè sempre hem anat acumulant més fotografies, s'havien de classificar, s'havien de seleccionar. Quan ja quasi ho tenies tancat, te n'arribaven més i veies que tenien interès. I finalment, si Déu vol, el dia 15 de maig estem ja portant a pressa feta capítols a la impremta perquè el dia 15 de maig se pugui presentar.
Per la seva banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, afirmava que serà un llibre que interessarà la majoria de la població perquè es tracta d'una mena d'àlbum de fotos del poble. El primer volum tindrà 400 pàgines amb fotografies que mostren el període de temps que va des de les primeres fotos del municipi fins a l'aparició de les primeres fotos en colors cap a la dècada dels 70.
Crec que és un llibre que interessarà, bueno, al 99% de la gent de Santa Bàrbara. És un llibre, jo diria que és un àlbum de fotos del poble, on evidentment no hem pogut encabir totes, perquè n'hi havia mils i mils i mils. I en principi seran unes 400 pàgines en blanc i negre, perquè ja hem mirat de tallar més o menys per l'època on va començar la fotografia en color, que això ja ho guardaríem per a una altra edició. Per tant, arribem sobre els anys 70, des del començament del poble fins als anys 70.
Les fotografies del llibre Santa Bàrbara en imatges s'han agrupat per èpoques i temàtiques diverses, com poden ser, entre altres, la pagesia, la festa, les tradicions, etc., incloent-hi els corresponents peus de pàgina explicatius. El llibre serà presentat, com hem dit, el dissabte 15 de maig a les 7:30 de la tarda i al Centre Cultural de la Vila.
Després de posar el punt i final de la Fira de l'Arròs i del Comerç que s'ha portat a terme aquest cap de setmana a l'Aldea, el municipi ja comença a pensar en la festa per al proper dia 21 d'abril, la festa de segregació de la que ens en parla des d'Antena Aldaia, Jordi Curto.
Com és conegut per tothom, el dia 21 d'abril és molt important per a tots els aldeans i aldeanes, ja que celebra l'aniversari de la segregació de l'Aldea i, per tant, del naixement d'un nou poble. Allò va passar el 1983, i aquest any, quan es commemoren els 27 anys d'aquella efemèride, l'Ajuntament de l'Aldea ha programat uns actes en honor de la diada. Ens en parla Simó Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Els actes programats són diversos i diverses. Primer que tot tindrem el 20 d'abril per la nit una xerrada amb el senyor Germán Lluc, que ens explicarà unes curioses troballes que ell ha fet molt ben documentades sobre la història de Cristóbal Colón i la seva relació en el poble de l'Aldea. Unes coses molt, molt curioses. Llavors ja passaríem al dia 21 d'abril del 2010, en què per dematí sobre les 10 tindríem l'inici d'un parc infantil que s'instal·larà aquí a la nostra plaça, plaça de l'Ajuntament. Sobre les 12:15 tindríem l'entrega dels premis del concurs literari 21 d'abril. A les 12:30 tindríem l'entrega també del premi a esta frase i que inscriurem, si Déu vol, al monolit que presidix exactament el nostre cementeri i que s'inaugurarà el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants.
Després es col·locarà la bandera de l'Aldea al monument de la segregació amb el Camps dels Segadors a càrrec de la banda musical Verge dels Prats, seguida d'una ballada de sardanes a càrrec de la colla sardanista de l'Aldea a la plaça de l'Ajuntament. A partir després de dinar, a les 4 de la tarda, a continuació del parc infantil a la plaça de l'Ajuntament, per acabar amb un recital poètic musical homenatge a Yolanda Gilabert Espinar.
L'Ajuntament, des de ja fa uns temps, ren homenatge a totes les persones que han fet alguna cosa pel nostre poble. Iolanda Gilabert Espinar era una d'aquestes persones. Ella va dedicar-hi molts anys a treballar-hi pel poble de l'aldea, va fer moltíssimes coses i, desgraciadament, fa un any ja no compta entre nosaltres. Nosaltres li volem rebre aquest homenatge en una cosa que ella s'estimava molt, com era la poesia.
Aquestes han estat les paraules de Simó Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea, parlant-nos sobre els actes de commemoració del 21 d'abril del 2010, que fa 27 anys que el poble de l'Aldea es va ser constituït com a tal. Esteu tots invitats a participar-hi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a explicar-vos dues notícies curioses. Una ens porta a parlar-vos de la Guerra Civil, perquè unes obres de millora al castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, feien que el passat dimecres es localitzés un projectil d'artilleria de la Guerra Civil, encastat a la muralla. El projectil, de procedència italiana i segurament utilitzat pel bàndol nacional, es trobava a uns 6 metres d'alçada. Efectius del cos tècnic, especialista en desactivació d'artefactes explosius dels Mossos d'Esquadra, es van traslladar fins a Miravet i, després d'ubicar unes bastides i netejar de pedres la zona, van poder treure el projectil intacte. En total, els efectius van treballar-hi des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. El projectil es desactivarà en els propers dies fent-lo detonar de manera controlada. Una altra notícia curiosa és la que ens arriba des de la Sénia, perquè la cendra d'Islàndia ha afectat aquest municipi. De quina manera us ho expliquem tot seguit, perquè aquest passat divendres havia de donar inici el quart certamen internacional de bandes de música Vila de la Sénia, que ha celebrat la seva quarta edició durant aquest passat cap de setmana. Amb aquesta edició es consolida la vocació internacional del certamen, que ha comptat amb 6 bandes vingudes de Portugal, Galícia, Múrcia, la Comunitat Valenciana i Catalunya. La inauguració del certamen, però, l'havia de fer divendres a la nit la prestigiosa brass band anglesa Brighthouse and Rustic Band. Segons que es comunicava a la tarda del mateix divendres, l'agrupació musical senienca, organitzadora del festival, a causa del tancament d'aeroports europeus per les cendres del volcà d'Islàndia, els músics d'aquesta prestigiosa banda, que havien d'actuar divendres la nit amb motiu de la inauguració del certamen internacional, no van poder assistir i, per tant, es va haver d'anul·lar aquest concert.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Soc Núria Soler, del Telenotícies Migdia, i recorda, el dia 25 d'abril, surt i corre pel Parkinson. T'esperem.
A les Terres de l'Ebre, a Tortosa, al Parc Teodoro González, i a partir de les 10 del matí, el dia 25 d'abril. T'esperem.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
En la recta final del nostre temps de notícies, com tots els dilluns, Domènec Ramal ens fa un recull de la jornada futbolística i dels seus resultats. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, la recta final d'este temps d'actualitat la dediquem a la informació esportiva. Parlem de futbol i repassem com ha anat la jornada disputada este cap de setmana per als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on els dos representants del nostre territori en aquesta jornada van aconseguir pràcticament els 100 resultats de la tònica general d'aquesta campanya. L'Amposta aconseguia la victòria per 3-0 davant del Cassà, mentre que la Rapitenca caïa derrotada per 4-1 en el seu desplaçament al camp de la Pobla de Mafumet. Una Rapitenca que veu com se li esgota el crèdit i a falta de 3 jornades per al tancament de la competició, tot i que aquesta setmana surten de les posicions de descens, té els mateixos punts que el Premià, que és el tercer dels equips implicats en la lluita pel descens. El Premià té 33 punts, la Rapitenca també, i el Premià té un partit menys. Difícils les coses per a la Rapitenca, per contra, per als ampostins, victòria còmoda, com hem dit, per 3-0, una Amposta que continua situat en vuitena posició a la classificació amb 52 punts. Pel que fa a la primera catalana, al Tortosa se li va escapar el triomf a la recta final d'un partit que els tortosins dominaven des del minut 8, 1-0, Finalment, el Tàrrega va aconseguir l'empat 1-1 a la recta final d'un partit que els tortosins van empatar jugant com a locals. De tota manera, un punt en més per als de Tortosa, que queden situats en 14a posició a la classificació amb 38 punts. Pel que fa a la regional preferent, tenim també un representant del territori. Es tracta del Roqueteng, que contra un dels rivals en directes en la lluita contra el descens jugava esta jornada. El Roqueteng va aconseguir la victòria pel resultat de 3-0. Tot i així, les coses continuen en 15a posició amb 31 punts. Estarien encara implicats en els llocs de descens. Passem a la primera territorial, grup 6è. Els resultats d'aquesta 28a jornada van ser els següents. La Sénia 1, la Cava 2. Catalònia 1, Valls 2. Remolins Vítem 2, l'Ampolla 0. Redis 6 i Comar 0. Ulldecona 0, Torredembarra 1. Alcanar 3, la Canonja 1. Ascó 4, Cambrils 1. Hospitalet Gandesa 0-0. 0-0 també va ser el resultat del partit Aldeana-Vilaseca. Després d'aquesta jornada és líder el Remolins Vítem amb 59 punts, seguit del Valls, que en té 57. Pel que fa a la segona territorial, en el grup primer els resultats van ser Batea 3, Santa Bàrbara 1, Camarles 3, Corbera d'Ebre 2, Deltebre 3, Benifallet 3, L'Ametlla 1, Repitenca B 1, Masdenverge 0, Horta de Sant Joan 1, Olímpic de Mora 2, Amposta B 0, Perelló 1, Pinell 1 i Vilalba 0, Jesús i Maria 1. És líder el Jesús i Maria amb 76 punts. Després de 28 jornades encara aguanta la imbatibilitat. El Jesús i Maria és l'únic equip de tota Catalunya que encara no ha perdut cap partit. I acabarem a la tercera territorial, en este cas repassant els resultats del grup 19è, on militen els equips del nostre territori que van aconseguir els següents resultats. Arnes 3, Tivissa 4, Benissanet 1, Campredó 1, Flix 2, Mora la Nova 0, Ginestà 1, Roqueteng B 2, Catalònia B 0, Alcanar B 3, La Fatarella 2, Godall 2, Rasquera 2, Jesús i Maria 1, Torre de l'Espanyol 0, Tivenys 4 i Ulldecona B 1, Atlas de Tortosa 1. Líder, el Roqueteng B, amb 60 punts.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Per fi, al llarg de la jornada d'avui veurem el sol de manera general. Sobretot al llarg del matí s'espera un ambient força tranquil, pocs núvols, boirines, que tendiran a dissipar-se ràpidament i temperatures que s'enfilaran també de manera ràpida cap als 17, 18, 19. De fet, avui esperem que s'arribi als 20 graus en molts indrets. Però cal esmentar que a la tarda el panorama tornarà a canviar, que encara estem en una situació primaveral d'ambient insegur i les nuvolades creixeran amb força i especialment en zones de muntanya de l'interior del país, sobretot a la serra prelitoral i també cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, ruixats localment amb alguna tempesta de caràcter moderat. Sembla que aquests fenòmens pels propers dies quedaran molt més reduïts. De fet, demà s'espera més sol, menys núvols i algun ruixat de tarda ja exclusiu i poc important en àrees del Pirineu. Temperatures suaus. De cara a dimecres, els núvols tornaran a augmentar, la majoria seran prims, encara que aquella jornada serà estable i amb ambient força suau, però amb un cel menys serè, perquè s'acosta un front que ens creuarà al llarg de dijous. No sembla molt actiu, però dijous, concretament, esperem que els núvols i els riscs de ruixats augmentin a tot el país.
Ja ho han escoltat, bonança meteorològica almenys fins al dijous. Així posem avui el punt i final al nostre temps de notícies. Ens tornem a trobar demà, com és habitual, com sempre, amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per la seva confiança.